segurament també era un moment en què la política no era el que és ara, no? O sigui que es podia permetre fer uns altres tipus de notícies, tractaments...
Però per què? En el cas
però tu t'estàs referint a la política catalana, Ricard.
Sí, perquè ho dic perquè,
en aquest moment potser no podríem fer aquest seguiment.
Sí, fins i tot de l'ús que se'n feia de les coses. I la Susana va entrevistar qui va ser el president del Real Madrid, el Ramon Mendoza, que fins i tot li va recitar en català.
Digo que no quería acabar este programa ya que usted ha estado tan conciliador con Cataluña y respecto a sus declaraciones sin oírle recitar un fragmento de la Atlántida, que sé que la conocen muy bien.
Puedo recitar muchas cosas, entiendo catalán, y aquí no he venido a buscar más votos, que ya los tengo todos. O sea que, por lo tanto... No, pero yo, bueno, por supuesto, canté en campañas, canté en tots junts, perdón, que el vespre es curt y el día arriba. Canté en ben alt, canté en Belfort, que el cant és goig pel cor que estima.
Doncs sí, això ja era una proesa a l'època, eh? Perquè, clar...
Sí, però ara seria impensable o impossible que una personalitat així de Madrid pogués parlar en aquests termes de Catalunya.
Aquesta és la pena, no? Però sí, jo recordo també el García que va fer una cosa semblant, el José María García, eh? Va començar a dir allò de... Bueno, yo estoy casado con una catalana, Montse, no, quiero Catalunya, sempre és el... No? Això és el previ al pro. Però... I és veritat que era una situació molt diferent a l'actual i hi havia un esforç per entendre'ls que ara no es dona. Ara fins i tot tindria un cost per part d'un president del Real Madrid llegir un poema català,
per,
no?
Per tu, per exemple, tu reps moltíssimes crítiques per
sí,
part de Catalunya.
Sí, el que passa que jo rebo moltíssimes crítiques a Catalunya i a la resta, diguem-ne.
I com ho portes, això?
Malament, però jo sempre penso que quan hi ha un conflicte als ponts és el primer que t'has de carregar, no? Ja va passar en alguna guerra, lamentablement, i jo sempre he intentat, de veritat, aquesta ha estat la meva vocació, no sé, fer de pont o intentar que hi hagués cert diàleg, no? Però això no s'entén perquè al final t'acusen d'aquí distant, que és com el gran insult en aquest moment. A Madrid determinats mitjans em matxaquen constantment, no vull ni citar-los perquè sembla que llavors els hi dono peixet.
Clar, però aquí d'aquí distant no t'insulten, diguem-ne, no?
Aquí d'aquí distant, no, però aquí també, evidentment, les entrevistes que puguis fer, doncs, en molts casos també poden molestar i els comitats que puguis portar també, i en un moment donat se't pot criticar que potser no hi ha prous independentistes. Jo, és un programa amb vocació espanyola, vull dir, no està pensat pel públic català i, evidentment, no puc tenir la mateixa pluralitat que s'exigiria un programa que es fes a Catalunya, però sí que intento tenir sempre un representant o dos del que no és el sentiment general, no? del pensament únic, no? I això, d'alguna manera, doncs, tampoc se t'acaba d'entendre allà i aquí sempre els sembla poc, no? Sembla que et quedi curt, no?
Et sents una mica en terra de ningú.
Totalment. És la definició perfecta. Fa molt temps, a més, que em sento en terra de ningú i no és fàcil perquè arriba un moment que jo penso que intento fer la meva feina amb la màxima honestedat possible, però amb molta incomprensió, no? Perquè sempre la incomprensió sempre arriba de tots els extrems, no? I llavors t'has de blindar una mica contra la crítica. Mira, ha arribat un moment la crítica que a mi em sorprèn. La meva parella i jo tenim posicions molt diferents en molts aspectes polítics, no? Ell és periodista, el vam conèixer a Catalunya Ràdio, el vaig conèixer a Catalunya Ràdio i d'alguna manera ell ha fet la seva carrera i ha fet la meva, no? Doncs això tampoc s'entén. O sigui, no es pot entendre que dins d'una parella hi hagi ideologies diferents, no? Plantejaments periodístics diferents. I no deixa de sorprendre'm perquè, clar, totes les famílies, no cal explicar-ho a Catalunya, a casa meva nosaltres som 6 germans. Tres pensem d'una manera, tres pensem d'una altra. Diguem-ne que la discussió, el debat, està a l'ordre del dia i, a més, a casa meva, jo sempre ho he dit, això es porta bé. És veritat que hem creat un grup de WhatsApp només per parlar de política perquè, si no, afectava el familiar, no? Però d'alguna manera
jo ho pensava aquest matí.
Però, Susana, perdona, Ricard, hi ha crítiques que fan més mal que altres? Segons d'on venen, Susana? Tu, les crítiques que venen de Catalunya i de segons quin entorn et fan més mal.
De Catalunya em fan molt més mal que les que em fan determinats sectors, diguem-ne, més de dreta a Madrid, no? I a més, les que se'n fan pel que opina el meu marit, aquestes les trobo profundament masclistes, perquè d'alguna manera és com que ell, d'alguna manera, es dedueix que m'ha d'influir en el meu pensament, no? I que llavors no té cap sentit que ell pugui tenir una opinió diferent a la meva. Em pregunto si aquesta crítica se'n faria si fos al revés, no? I després, ja dic, o sigui, el grau de crítica en aquest moment arriba fins al punt que jo, que acabo de ser mare, com sabeu, i he adoptat, m'he agafat una baixa maternal diguem-ne, de 3 setmanes, que hi ha gent que li sembla malament. I llavors penso, a veure, en quin moment se m'ha de censurar a mi? Què faig amb la meva vida?
No,
si
no,
la meva
nena
s'ha barrejat tot.
Aquest matí, quan hem anunciat...
5 anys, iba a l'escola,
sí.
I jo faig exactament el mateix horari que ella. Vull dir, jo estic treballant les hores que ella va a l'escola, la vaig a buscar i estem juntes tota la tarda. Per què algú ha de decidir que això està bé malament o regular? És que és una cosa que a mi em sorprèn, no? Perquè penso, estem en un grau de censura brutal. I a més, insisteixo en el masclisme. Aquesta crítica no se li fa al meu marit. Ningú es planteja si s'ha agafat la baixa paternal, no?
Mm. És que tu sí que has fet una evolució ideològica. És a dir, quan treballaves a Catalunya Ràdio parlaves d'unes coses diferents de les que parles ara, no?
No, en aquest sentit no he fet cap evolució ideològica, no? Jo continuo pensant exactament igual que feia 20 anys o 25 anys. El país ha fet una evolució ideològica, però la meva evolució ideològica és la mateixa. Jo continuo votant els mateixos que votava fa 20 anys. Vull dir que amb això no he canviat en absolut, no?
El mitjà et pressiona?
No, en absolut, no. El que passa és que el mitjà té una línia editorial molt, molt determinada i d'alguna manera, clar, vull dir, jo tinc també contertulers que reflecteixen aquesta línia editorial, que per altra banda és la majoritària, no?, a Madrid. Però m'he sentit molt lliure i, a més, m'he sentit sempre... d'alguna manera ells han entès perfectament que jo hagi estat sumament crítica amb els empresonaments dels exconsellers, amb el tema que no ho puc entendre, i he entrevistat a moltíssims magistrats i juristes que, per cert, doncs, i per sort, ho avalen, que no s'entén les presons provisionals, que no s'entén moltes de les mesures judicials, que no s'entén que tot aquest procés s'hagi judicialitzat sense buscar una solució política, que crec que això s'hauria d'haver frenat molt abans, que hi ha hagut interès, perquè jo crec que aquí els extrems es retroalimenten i hi ha interès en promocionar el conflicte i no resoldre'l, perquè d'això tothom, determinats partits polítics, en treuen molt profit polític, no? Però jo amb això m'he sentit molt lliure, perquè són les manifestacions...
Però amb aquest tema dels presoners, dels empresonats, Susana, és molt interessant el que planteges, perquè quan dius em sento un terra de ningú, és que a vegades a Madrid un pot dir estic contra els empresonaments, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez no han de ser a la presó, i immediatament creuen que ets independentista per dir això.
Òbviament.
I són converses que els que anem i venim, i jo ahir era a Madrid, a vegades tenim àgries discussions amb persones amb les que no pots dir que tu estàs en contra de que aquestes persones estiguin a la presó, i no necessàriament això vol dir que siguis independentista.
Això forma part d'aquest combat polític que estem al mig de tots, i que els mitjans de comunicació també pateixen les seves conseqüències. Quan vas entrevistar Rajoy, recordo que el primer que et diu és que vengo aquí porque me gusta mucho como me entrevistes, i tu li vas dir, home, això no és un comentari agradable per dir-me. Sí.
Perquè és que el Rajoy...
Però serà significatiu de com els polítics utilitzen també els mitjans de comunicació.
El Rajoy és enverinat amb la crítica, però ho és molt més amb la floreta, diguem-ne, no? Amb el piropo. I evidentment, quan ella et diu això... et vol crear un problema. Jo li vaig dir no, el senyor Rajoy no m'està haciendo ningún favor, perquè ell sí que és veritat que es prepara molt les entrevistes, i les meves últimes entrevistes se les havia mirat totes, cosa que jo no vaig fer. Jo m'havia vist les recents, les que li havien fet a ell recentment.
Clar, per l'actualitat,
no,
diguem-ne.
Clar, però no vaig a buscar entrevistes de fa 2 anys, no?
Sí, a més li vas dir, Susana, sí, que això la Susana sempre és molt llesta, perquè el Rajoy li va dir, hombre, usted tendría que haber mirado las entrevistas que usted me hizo. I tu li vas dir, no, jo he mirado les de mis compañeros recientes, no voy a mirar yo las de...
És que si cada vegada... Jo tinc un cafè cada dia normalment amb un polític, més tots els duplis que després tinc, que en poden ser 5, 6. Al final faig unes 15 o 20 entrevistes al dia. Si hagués de mirar o remuntar-me fins al 2016 no acabaria mai, no?